El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.
Tres de cada quatre nus que es poden veure a les obres d'art són de dones, mentre que només un 2% d'aquestes creacions han sortit del pinzell d'una dona. I amb aquestes xifres com a taló de fons, aquest vespre s'inaugura al Museu d'Art de Sabadell l'exposició L'Home Nu, tot despullant els arquetips de la masculinitat. La mostra ha estat organitzada conjuntament per entitats culturals com l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el Museu d'Art de Cerdanyola i el Museu Abelló de Mollet. En parlem amb un dels comissaris d'aquesta exposició. Xema Romero, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Sí, hola, molt bon dia.
Explica'ns una mica d'on surt la idea de posar en marxa aquesta exposició de L'Home Nu.
Doncs jo diria que és un projecte que té un origen molt coral, perquè és un projecte que surt de la xarxa de museus locals de la Diputació de Barcelona, on estem des dels museus de Sabadell, els de Cerdanyola, els principals museus, no, de locals de la província, i fa temps que treballàvem amb aquesta perspectiva social i d'aquí han anat sortint diferents idees, i una dels reptes més importants, com tu has apuntat en aquesta introducció, és una mica fer una visió crítica als museus amb la responsabilitat que tenim amb la imatge que estem donant dels gèneres i amb la imatge que estem donant de les identitats. I a partir d'aquí surt la idea, que comencem a treballar amb la Fina Duran, que és l'altra comissària de l'exposició, i on trobem la complicitat de moltíssims museus. Per això et dic que és una feina molt coral.
Clar, entenc el plantejament, no?, de dir, ostres, mirem el nostre fons, no?, i veiem aquestes xifres que apuntàvem ara, no?, això de 3 de cada 4 nus són de dones, un 2% només de les pintures estan creades per dones, però clar, aquí hi ha una història, no?, un llegat, uns anys de història de l'art, no?, que marquen també per què hem arribat a aquest punt en aquest moment, no?
Sí, el que passa és que el que l'exposició reivindica és que en les dades que nosaltres estem donant surten a partir d'una anàlisi del que trobem als museus locals, que s'està exposant i que podria ser extrapolable als grans museus, jo diria, de tot el món. Però no són xifres reals, és a dir, a les col·leccions hi ha molts nus masculins, però on estan? Amagats a les calaixeres, amagats als armaris. I d'alguna manera el que el museu vol, o aquesta exposició vol, és treure de l'armari aquesta visió de l'home per qui els nus masculins no estan exposats, perquè probablement parla molt com et dic, d'aquesta responsabilitat del museu amb una imatge hegemònica, masculina, heterosexual, que hem estat difonent durant molts anys i obviant a més del 50% de la població que realment, això també ho parlàvem amb l'exposició, no? El món de l'art, si traguéssim les dones, el paper de les dones i de les persones que pertanyen al col·lectiu LGTB, ben poca cosa quedaria, no? És a dir, quedaria molt reduït. I no obstant això, els museus i les institucions hem anat difonent una idea molt, 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 molt tancada. Nus masculins hi ha als museus, hi ha a les col·leccions, però s'exposen poc.
I per què? Perquè entenc que una de les qüestions és analitzar, no?, també el per què.
Exacte.
Fer autocrítica, entenc, que en el fons és el que esteu fent, no? Dir, ostres,
sí,
deixa'm obrir l'armari i mira tot el que tinc que no em poso, no?, per dir-ho d'alguna altra manera.
Sí, possiblement perquè una visió d'aquest nu el que fa és revelar-nos que les identitats i els gèneres no han estat mai de color blau i de color rosa exclusivament, sinó que aquesta diversitat de la que gaudim avui en dia ha existit amb unes altres maneres de veure-ho, perquè la identitat és un concepte cultural, no? Però que aquesta diversitat ha existit sempre. Llavors, una mirada al nu masculí antic et fa veure que hi havia altres identitats, que hi havia una sensualitat, un homoerotisme, que a vegades doncs, també s'ha percebut com una cosa amaga, no? Llavors, aquesta és la mica del repte, no? A partir del nu masculí, dels nus masculins que conservem, que a vegades són parcials, d'altres són totals, anem a veure quina és la imatge de la masculinitat que hem anat mostrant o que s'ha anat mostrant a l'art, no?, i que és un reflex de la societat. I veurem que una mirada feminista, una mirada igualitària, beneficia doncs, no només a les dones, sinó també als homes i a totes les persones doncs, que s'engloben dintre del concepte de la identitat, que és molt divers. Una mirada feminista el que fa també és alliberar l'home. I d'aquí, per poder treure aquestes conclusions, nosaltres exhibim aquests nus que van des d'escultures romanes a peces barroques, a Picasso, Togores, Fortuny, noms de la història de l'art català, molt diversos, alguns fets per dones, que això també és una recerca que és un fruit que ha anat sortint de la recerca, i a partir d'aquí, amb la mirada d'artistes contemporanis, fem una mirada crítica i observem que com tots aquests arquetips del que representa que ens han dit que ha de ser un home i que quan neixes doncs, ja des del principi t'estan inculcant, doncs són qüestionables, i són qüestionables des de la diversitat i des de la societat actual.
Clar, per tant, el que esteu intentant qüestionar, o qüestioneu amb aquesta exposició, és el model de masculinitat que ens havíem cregut que era hegemònic des de sempre, en aquella, falsa realitat que responia, que preguntava jo també, no? De dir,
sí.
Bàsicament no n'hi ha, ni sí que n'hi havia, no? Per tant, estàvem traslladant un arquetip o un estereotip que realment no existia a l'època.
Sí, bàsicament, ja, amb la història d'art hi ha una cosa, que és que quan apareix un model molt reiterat, és que hi ha alguna cosa a reformar. Llavors, aquesta imatge d'aquesta masculinitat hegemònica, el que ens està també demostrant és que ja existien, ja hi havia divergències abans, no? Llavors, sí que és l'objectiu d'aquesta principal d'aquesta exposició, és que ens ho qüestionem, que de models de masculinitat avui en dia són molt diversos, i que han estat sempre diversos, i també, doncs, com et deia, això, des de fa molt de temps hi ha aspectes, hi ha altres, la societat ho està qüestionant i ja és l'hora que els museus també prenguem un paper actiu, que revisem les nostres col·leccions, que revisem les nostres exposicions permanents i que realment siguem un reflexe on aquesta societat pugui trobar els referents, no? Una persona, estem ensenyant un museu moltes vegades enfocat a la visió d'un home cis heterosexual, no? I vull dir, avui en dia és només una part de la nostra societat i també és una part que tampoc respon, doncs, amb el que tenim avui en dia. Una mica, doncs, aquesta era la idea, agafar aquesta responsabilitat de museu social amb la participació, dic, de molts museus locals. A vegades també és una cosa curiosa, a partir de la pandèmia, sobretot, hi ha grans museus que s'estan plantejant grans revoltes o reformes socials que els petits museus, picant pedra, des de fa molt de temps estem fent, perquè s'està treballant potser més a prop amb la societat, potser més a prop amb la ciutadania.
En aquest sentit, per tant, heu trobat aquests models o aquesta visió diferent al llarg de tota la història de l'art?
Sí, vull dir, és curiós com, per exemple, fins i tot hi ha una mirada a la cultura clàssica i on veiem representacions romanes de cossos estereotipats que han arribat fins al nostre dia, no? La imatge de bellesa masculina pràcticament és inalterable des del món clàssic fins a arribar als nostres dies. Però tot això també se'ns ha venut, no?, aquesta idea del cos perfecte, com també el cos moral més perfecte, i si tu et mires també el cinema o mires l'animació, els dolents són sempre les persones que estan al marge d'aquest ideal físic o fins i tot que estan al marge de l'heterosexualitat. Això també ha estat estudiat, no?, moltes vegades els dolents com són persones d'una ambigüetat que posava en perill la moralitat, no? Llavors, sí que hi ha referents antics, no? Tenim una peça fantàstica del Museu de Badalona que mostra una hermafrodita. Una hermafrodita és una representació o una explicació mitològica del que avui en dia entenem o podríem entendre com la intersexualitat, no? Llavors, jo crec que sí que podem anar trobant referents al llarg de tota la nostra cultura que ens demostren d'aquesta diversitat actual, com l'entenem avui en dia, pues, ha anat existint i s'ha anat explicant de maneres molt diferents, no? I és això que volem que aflori i que ara tenim la llibertat de poder replantejar-nos-ho. Abans s'amagava o s'explicava d'una manera velada i ara, doncs, ho podem mostrar i ens podem plantejar, perquè l'exposició no vol crear, doncs, dogma, sinó el que vol és obrir i que pensem i qüestionar-nos coses. Com et deia, la mirada contemporània és molt interessant, la mirada de l'artista, per exemple, la Mar Llop, que és una dona trans, que és una artista trans, també aborda qüestions que avui en dia es plantegen, com què defineix un home o una dona, són els genitals, una persona trans ha de fer... Totes aquestes preguntes o tot el que avui en dia es planteja a la societat, podem trobar en l'art un vehicle de plantejar-nos aquestes qüestions, d'obrir debat i sobretot de visibilitzar, que jo crec que és de les coses més importants.
Clar, a priori, no?, quan un repassa la història de l'art, li ve al cap, doncs, com els estereotips de la societat del moment també es traslladaven a l'art, no? Allò que se'ns havia explicat a tots a les Tres Gràcies, no? El cos de les Tres Gràcies no té res a veure amb el cos que a dia d'avui, no?, es considera com un cos estereotipat o com el cos, el millor cos que es pot tenir, no? Això també es deu veure, no?, a través del pas del temps, com han anat canviant també els estereotips, o realment en el concepte de la masculinitat la cosa ha estat tal qual des de la cultura clàssica fins a dia d'avui?
Jo diria que en el cas masculí s'ha mantingut una mica més inalterable. De fet, en el món clàssic s'estableixen uns estereotips de bellesa masculina que van des de l'efebo, no?, aquest cos més juvenil, l'atlètic, no?, a l'Apolini, o a l'heroi, a l'Herculini, no?, el madur, amb la barba, doncs més forçut, més musculat. I aquests tres estereotips romanen actius fins avui en dia, o sigui, és que són pràcticament inalterables i els podem trobar avui en dia també en la societat de consum, amb la publicitat, amb les xarxes socials. Sí que és veritat que al llarg de la història, doncs, hi ha hagut aquestes divergències, aquestes discrepàncies. Per exemple, en el cas del cos masculí hi ha dos temes recurrents que van i venen, que és la representació del pèl, no?, del vel, tant de la barba com del vel corporal, que sí que té unes connotacions negatives i que de tant en tant, doncs, es recupera, d'altres es torna a treure, i l'altra és la representació dels genitals. És molt curiós que en el món clàssic, en el món grec, la representació dels genitals masculins, del penis, acostuma a ser d'una mida moderada, perquè hi havia aquesta idea que el penis petit era un símbol de mesura, no?, i de raó, no? Tot això ha anat mantenint-se en la representació acadèmica i variant també, i havent-hi també les seves divergències. Però sí que és veritat que el cos femení ha canviat més el concepte de bellesa que no pas el masculí, perquè es manté més aquesta idea de l'academicisme. I et dic, tot i amb això, hi ha alguns canvis, i el que també l'exposició ens permet és veure aquests canvis i també a partir d'algunes peces sorprenents que han aparegut i molt interessant, com és el cas de la fotografia, que jo crec sí que vull destacar el protagonisme de la fantàstica col·lecció que teniu al Museu d'Art de Sabadell amb les obres d'en Joan Vilatobà, unes peces excepcionals i on el nom masculí agafa un protagonisme important, no?, i d'una gran sensualitat, d'un gran erotisme.
Per tant, doncs, aquesta reivindicació, aquesta exposició, a qui li recomanaries?
Doncs jo crec que és una exposició per, o sigui, nosaltres, quan la vam tenir a Cerdanyola, que la vam tenir abans de la pandèmia, vam tenir la gran sort d'obrir-la a moltíssimes activitats. Llavors van venir des de grups de gent gran a fer unes visites que van ser divertidíssimes, interessantíssimes, perquè a vegades pensem que les persones grans tenen molt prejudicis, i això no és veritat. I sí, a vegades tenen les coses molt més clares que nosaltres, i únicament és que no tenien les paraules, o no existien les paraules, o no es deien aquestes paraules, no es deien abans, però han tingut sempre molt clar que les coses, com et deia, no són de color blau i de color rosa. L'hem pogut treballar també molt amb grups d'educatius i diria que secundària és una exposició molt interessant per utilitzar secundària, i com que ara mateix es permeten visites educatives, jo insistiria que es pogués aprofitar, i si no, la Diputació ha posat en marxa unes càpsules que estan molt bé i que permet des del centre poder treballar l'exposició sense poder assistir-hi. I jo crec que és una exposició que ha funcionat molt bé i que nosaltres veiem des de famílies, com et dic, veient l'exposició, i que potser, com et dic, planteja dubtes, òbviament, com et dic, la peça més polèmica ha estat la imatge del trànsit d'una dona trans. Clar, és una peça que hi és a l'exposició i jo crec que obre també la possibilitat de poder parlar de coses, no?, de no ocultar res. I nosaltres hem tingut des de visites familiars, visites de gent gran, instituts. Jo crec que és una exposició recomanable per obrir i per plantejar i per parlar i per discutir per obrir la visió. No és una exposició... Si alguna persona em pregunta, és una exposició que va de no masculí, diria que no. És una exposició que va sobre la diversitat a partir de l'excusa d'aquesta imatge del no masculí i que sobretot el que pretén, com et dic, amb la mediació dels artistes contemporanis i les artistes contemporànies, és qüestionant aquests arquetips, el que ens han dit que és un home, jo crec que serem tots una mica, i totes una mica més feliços, que és això del que va.
i esperant, entenc, que si d'aquí 15-20 anys ens plantegéssim fer aquesta exposició, ens adonéssim que ja no són dins del calaix, no? Suposo també reivindicar
Espero.
Algunes coses que tenim guardades dins del calaix i que, apartant-nos
sí.
de la temàtica, no? podem considerar grans obres d'art, també, no? També entenc que hi ha aquesta reivindicació al darrere, no?
Sí, jo després, mira, en el cas de Sabadell, les fantàstiques acadèmies d'Estruc o de Vilarrufat, els dibuixos, les fotografies, com et deia, d'en Vilatogà, són peces excepcionals i estem molt acostumats a veure nus femenins a les exposicions, i això també, vull dir que l'exposició també ha servit molt per això. Estem tan acostumats a veure nus femenins o imatges eròtiques des del punt de vista heterosexual, que quan veiem una imatge d'un nu masculí o una imatge homoeròtica, ens grinyola, però si nosaltres com repassem les xifres, que són les que tu has plantejat des de l'inici, realment el que hem d'anar és a reivindicar aquesta normalitat, aquesta presència, aquest equilibri, no? I jo sempre crec molt en la paraula referent. Un museu és un referent de la cultura, i si les persones que anem allà no ens sentim representats perquè la visió és exclusivament des de d'un sector a part de la societat, els museus no estem representant la cultura, no estem representant res. També m'ha agradat molt, i t'ho he dit al principi, no?, de quan tu introduïes el tema que parlaves de dones artistes, que la majoria d'aquestes obres que veiem són com l'home ha representat l'home, i en la majoria dels casos hi ha una visió molt diversa i fins i tot, com et dic, eròtica. Hi ha poques vegades que podem veure com la dona ha representat alguna cosa, perquè és que els museus conservem molt poca obra de dones artistes històriques. I això no vol dir que no hi haguessin dones artistes a l'època, hi havien, però com et dic, també som responsables d'aquestes institucions de no haver-les recollit, i els historiadors i historiadores de l'art de fer aquestes revisions. Al llarg d'aquesta recerca que ens ha portat per diferents museus locals, hem trobat alguna obra doncs, atribuïda a un home que al final s'ha vist que eren de fetes per dones. És el cas dels tallers Lena de Cerdanyola-Ripollet, que estan signats Alberto Lena, però veus una foto del taller i tots són dones les que modelaven aquelles escultures. O és el cas d'uns dibuixos fantàstics que tenim de Lola Anglada, de quan estava estudiant a Llotja i era expulsada de classe perquè no podia assistir a les classes de nou masculí. I tot això, jo crec que tot són peces que tenen un valor més enllà del tècnic, de l'acadèmic. Les obres fetes per dones tenen, d'aquella època, tenen un altre valor documental, testimonial, molt, molt important, que no podem jutjar exclusivament amb una mirada acadèmica, perquè moltes d'aquestes dones no van tenir accés a un ensenyament acadèmic. Jo crec que aquesta visió que estem refent tots els museus socials dels gèneres i les identitats ens obre moltes portes. Ens obre moltes portes a replantejar-nos moltes qüestions que fins ara no s'havien fet.
Doncs ens quedem clarament amb aquest missatge que ens acosta el Xema Romero a través d'aquesta exposició que, com diem, es podrà veure al Museu d'Art. Gràcies per haver-nos acompanyat i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.